Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabíeu que les cuines del món comparteixen gestos? Sofregir, bullir, rostir... A cada racó del planeta algú remena una cassola amb amor. La cuina és universal, però cada plat té un accent propi.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia! El mercat és el cor de la cuina, allà on es troben productes bons, receptes fantàstiques, converses interessantíssimes. Ens agrada passejar pel mercat a la Fonda i escoltem el que ens diu cada parada, perquè cuinar comença amb saber comprar bons ingredients. Comencem!
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I avui passa pel Bocato di Cardinale Marc Puigpey, xef i responsable de cuina de la Fundació Alícia. Marc, per esmorzar, dolç o salat?
Salat, sempre, un entrepà d'embotit.
Un entrepà de quina embotit?
Ui, m'és igual, un bull blanc o un bull negre, perfectament.
Del mar?
Del mar em quedaria amb la gambeta blanca.
I com t'agrada menjar-lo?
A la planxa, sempre.
I de la terra?
I de la terra em quedaria amb el xai o amb el corder. A la brasa això no té preu.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Jo crec que una truita de la francesa sempre es posa bé.
Un vici culinari que puguis explicar?
Picar entre hores. Sens dubte. Sí.
Però què és el que piques?
Pico el que hi hagi. O sigui, pot ser un tallet de fuet, pot ser inclús una patata xip. No ens enganyem.
Quin utensili de la cuina no pots estar sense ell?
Una cullera de fusta de boix.
Una cullera de fusta de boix. Un sabor o aroma de la teva infància?
El sofregit de pernil i tomàquet que fèiem amb els macarrons, ma mare.
Quin és el teu restaurant de capçalera? Aquell que hi va sempre que pots?
Els que tinc aquí al costat de casa meva.
A veure, quin?
Per exemple, qualsevol. Pot ser el Montaner, pot ser el Cal Agustí, de Quina Marcles, o podria ser Can Ladis, d'aquí de Sant Fruitós.
Quin és el teu bocato di cardinale? Aquella mossegada que fa veure les estrelles.
Alguna elaboració que porti vainilla. Una mousse de vainilla m'agrada molt.
Hi ha algun producte que no suportis, Marc?
No, generalment els suporto o els aguanto tots.
La truita de patata, amb ceba o sense?
Sens dubte, amb ceba.
I l'últim, acaba la frase. Un bon tall de pernil salat amb...
un ou ferrat.
Marc Puigpey, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
La Fonda.
Hi ha llibres que expliquen receptes i n'hi ha d'altres que expliquen maneres de viure. Llarga vida al pa és un d'aquests llibres que fan les dues coses. Parlar de pa, però sobretot parlar de salut, de ciència, de tradició i de com allò més senzill, una farina, una mica d'aigua i sal, pot esdevenir un aliment extraordinari. L'Anna Grífols hi posa la mirada científica, en Jordi Morera la mirada artesana. I quan aquestes dues mirades s'uneixen, el pa deixa de ser un producte i es converteix en un coneixement, en una cultura, en una manera d'entendre el món i el que mengem. I és que aquell llibre ens convida a repensar el pa, a treure-li la mala fama, a donar-li el lloc que mereix dins una alimentació saludable i, sobretot, a recuperar la saviesa de fer les coses a poc i bé. Avui ens acompanyen els seus autors, dos apassionats del cereal, de la fermentació i d'aquest aliment que ha estat al costat de l'humanitat des de que la humanitat és humanitat. Anna, Jordi i Jordiana, benvinguts a la Fonda, com esteu?
Com va, Pep? Què tal?
Molt bé, i tu? Què? Com va tot?
Doncs bé, m'has enganxat aquí al costadet, a més del molí, com veus. Estava fent farina d'espelta, ara mateix integral, que en parlarem molt d'això, i aquí amb unes ganes de tenir-vos immenses.
Escolta, interessant això de tenir una fleca, jo dic, mira, entro a la fleca, no veig cap pa, i clar, no, la fleca la tens a davant, i a davant aquí a Vilanova tens un bar que, al qual hi tens el molí per fer pa.
Sí, sí. Sí, l'obrador de tota la vida de fa més de 140 anys es veu des del carrer i llavors just davant el que tenim és la fàbrica de farines. Perquè a més a més, originalment en aquest local hi havia fa 100 anys hem trobat un anunci el 1923, fa 100 anys exactament, on hi havia un molí de farina al centre de Vilanova. Què em diu el meu pare? Doncs és el moment, el recuperem i tornem a posar un molí al centre d'una ciutat on ens fem totes les farines ecològiques que cultivem nosaltres mateixos aquí a Mastorrat, a la finca que ja coneixes.
Mm-hmm. Escolteu una coseta, a veure, precisament aquest any passat a la Fonda vam parlar d'una d'aquestes dietes que està molt de moda, no? Diguem-li dieta, diguem-li moviment, perquè clar, Anna Grífols, de dietes n'hi ha moltes, però hi ha aquella frase tan bonica, que no sé si és així o no, que és allò de que no hi ha una dieta que funcioni que duri un temps determinat, no? Fes un canvi d'hàbits que duri per sempre, alguna cosa així. Tu, què, ho subscrius, això o no?
Ho subscric. De fet, no m'agrada parlar de dietes perquè crec que les hem aixecat molt. El nom de dieta ja té connotacions negatives. Llavors, sempre prefereixo parlar d'un canvi d'hàbits que puguis dur al llarg de tota la teva vida, però el millor de tot és que els hàbits canvien al llarg del temps. No és el mateix el que fas o el que podies fer quan tenies 20 anys que no pas el que pots fer amb 40 o quan tens fills o amb 50 o fins i tot quan arribes als 80. L'important és que els hàbits canvin amb tu i que sàpigues com adaptar l'alimentació a cada moment de la teva vida.
Clar, tu et dediques molt a fer nutrició esportiva, tu estàs en un centre del rendiment. Avui hem de parlar de tothom, perquè clar, suposo que per un noi o una noia de 18 anys que entreni 4 hores cada dia i jo, que em sembla que si faig una passejada allò de mitja horeta al dia, l'alimentació ha de ser molt diferent.
Ha de ser molt, molt diferent. De fet, una persona que faci activitat física, que seria el que estàs fent tu ara mateix, no és el mateix que un esportista que faci esport, inclús aquests nanos que tenim al centre del rendiment que fan esport d'alt rendiment, no? Que poden fer 18 hores a la setmana perfectament. Llavors, la importància del pa, de les farines, dels carbohidrats, sobretot com més activitat fa, doncs al final és més que evident i jo que sóc una gran defensora de tot el que és natural i de el que es fa a casa, doncs crec que és una gran eina per poder transportar i donar a conèixer amb aquests nanos que al final estan creixent i no només necessiten l'energia per fer el seu esport, sinó també per desenvolupar-se correctament i que els seus gens donguin la màxima expressió fins que es facin adults i ja acabi el seu creixement.
Clar, de fet hi ha una cosa aquí important i és que la nutrició, l'alimentació està plena de mites, no? I està plena de dietes, no? Això per què ens passa? És a dir, necessitem, diguem-ne, allò, la recepta màgica, doncs, per aprimar-nos, per estar més bé amb nosaltres mateixos o això? És a dir, per això hi ha tantes dietes diferents?
Jo crec que cada dieta és una moda i hi ha un interès econòmic darrere. Al final no és atractiu dir que tot és saludable segons per al que tu el vulguis. És millor dir, doncs, això és dolent i això és molt bo. Això crea polarització i al final és el que fa guanyar seguidors i adeptes a aquests seguidors d'algunes dietes de moda, però fixem-nos que no fa tants anys es va demonitzar pues, el greix, tot tenia que ser 0% greix. Després, uns anys després, va ser el 0% sucre. Actualment estem a les modes d'hiperproteic. Bueno, potser ens estem passant una miqueta i anem amb els extrems. Potser l'equilibri està precisament amb una miqueta de tot, sense caure amb l'error de hem de menjar de tot amb moderació, perquè actualment el que tenim al supermercat ja no és el que teníem fa 50 anys. Tenim masses coses processades. Llavors, hem de cuidar una miqueta, però sense caure en aquestes... en banalitzar o en dir no, aquest aliment no és saludable. No, depèn de per què el vulguis i com l'hagis fet.
A veure, vosaltres heu fet aquest llibre que parla precisament de carbohidrats saludables. A qui va dirigit? Va dirigit a forners, va dirigit a nutricionistes, va dirigit a tothom, diguem-ne, que mengi, que de fet em sembla que som tots els que mengem aquest món, no?
Al final, està clar que tenim molts forners motivadíssims, hi ha moltes ganes que ens tenien. Per fi ja podem tenir allò, un argumentari, entendre bé, quan ens venen a les botigues, ens diuen, escolta'm, no, que m'han tret el pa per això, o que he sentit a la tele tal, o que el TikTok he vist cadascun que deia que el pa és verí, no? Que frases d'aquestes que hi ha que arriben per tot arreu, poder tenir, entendre el perquè d'això i com rebatre-ho amb els clients. Està clar que tindrem molts forners, però a més ho hem fet dirigit a un públic generalista, que al final el que vulguis menjar millor, intentar conèixer aquest punt real de dir tot això estan sent modes o quina veracitat hi ha darrere. Ens estem trobant a la fleca. Quanta gent ens està venint i comenta, doncs, té una obsessió però malaltissa realment amb el tema del sucre, dels carbohidrats, i diu, escolta'm, estigues tranquil, no? Perquè penso que, com deia l'Anna, el gran problema de nou ha sigut que hem donat tot en un mateix sac, no? I quan parlem del pa, què té a veure el pa que es troba en un 90% dels llocs avui en dia amb aquell pa ben fet? Ja no només que fem nosaltres i tants altres flaquers a Catalunya, sinó inclús el que feien els nostres avis. Al final ells ho feien perquè tocava. Mm-hmm. Tampoc hem d'idealitzar els temps passats, no? Però al final aquella llarga fermentació que el meu avi es fotia, doncs, a dormir els sacs de farina mentre allò fermentava lentament, era l'única manera que tenia per fer pa i que a més sortia alguna cosa millor. Això ho hem de recuperar. O sigui, no és tan demonitzar un aliment, com diu l'Anna, sinó la seva versió més és òptima.
Clar, el que passa que aquí hi ha una cosa, Jordi Morera, i és que evidentment, per una banda ho volem generalitzar molt, i clar, quan generalitzem llavors és quan la informació no ens acaba d'arribar, no? És a dir, ni tot el pa és bo, ni tot el pa és dolent. Hem de parlar de quin tipus de pa, sí, sí. Com ha d'estar fet aquest pa,
per quina persona, quines,
no? Per quines persones, amb quines farines o quins cereals, inclús quins pseudocereals, sí, sí. Tenim per aquí, no? És a dir, i precisament hi ha això, no? És a dir, una miqueta de ciència i artesania penarra, no?
I a més, amb això també som autocrítics. A mi, una de les parts que m'ha tocat, imagineu-vos, clar, amb l'Anna, tota la part nutricional, jo m'he pogut expulsar, no? Les esquenes a dir, això ho porta l'Anna, però sí que m'he focalitzat molt en un primer capítol que m'interessa molt, que és a nivell d'història, però no la clàssica història dels egipcis, posaven espècies, els romans, no sé què, no. Veure la relació de l'ésser humà amb el blat. Tu has començat així, no? La presentació, i és al·lucinant com hem d'entendre que com a espècie fa 30.000 anys que estem triturant, molent, xafant cereals. Blats antics i ordi, inclús també salvatges, no? Des d'aquests 30.000 anys fins fa 13.000 anys, on vam fer el primer pa fermentat, i d'aquí en endavant, la nostra relació ha sigut molt estreta. Què hem fet, però? I hem de ser autocrítics. L'essència d'aquest pa s'ha perdut. Era un pa molt més integral, terriblement integral, encara que les classes benestants, ja de l'antiga Grècia, de Roma, volien un pa més blanc, però el seu pa blanc no és un pa blanc d'avui en dia, òbviament, però hi havia els mecanismes de refinar les farines com ara. Per tant, aquella integralitat la tenia. I, òbviament, la clau de tot, que és la fermentació en massa mare, que avui en dia també sembla, s'ha banalitzat tant. Ah, bueno, això de massa mare m'ho estan dient com un argument de màrqueting. No, és la manera real més òptima d'aprofitar al màxim les propietats d'un aliment.
És que, a veure, entre tu i jo, ara tothom fa massa mare. I tampoc hi estic d'acord. Em sembla que hauria d'haver un certificat aquí, no, Jordi?
Tant de bo. Perquè, a més, amb tots aquests anys, gairebé la meitat de flaquers artesans a Catalunya tancat. O sigui, nosaltres, l'associació al gremi de flaquers, no, i ho veiem l'evolució, és aquest drama, no? Gent que demana cada cop millor producte, però fa falta aquesta connexió, i cada cop tenim pa, ja no tant el pa industrial, perquè al final sabem que tot ha de ser, al final tot és vàlid, hi ha gent que necessita, doncs, que vol aquest tipus d'alimentació, també per un tema de preu, que compte, la diferència és molt, molt petita. No és d'un restaurant que estem parlant, anar en un lloc a un menú de 12 euros o 15 i un altre 300 euros, no? Estem parlant, doncs, que una barra de pa ràpida em pot costar un euro, i ben feta, amb massa mare, amb el seu toc de farina integral, un euro amb 30, eh? Estem parlant d'aquesta petita diferència.
Que si divideixes aquests 30 cèntims amb tots els talls de pa...
No, i que segurament no en tiraràs cap a la brossa, perquè és un pa que t'aguantarà, que el congelaràs i n'has traient cada llesca. Al final, els números per un producte no estan. És més, els hàbits de consum, més que no pas altres barreres com el preu.
Anna, d'on ve aquesta mala fama dels carbohidrats? Perquè, clar, ara parlem del pa, no? Però podem parlar del pa, podem parlar de la patata, podem parlar... Clar, no és el mateix una patata bullida o una patata escalivada, o una patata bullida que l'hem deixat a la nevera un parell de dies, que unes patates fregides. Això ja ho entenem, però aquesta, diguem-ne, mala fama, què?
Jo crec que és perquè treure els carbohidrats de la dieta és una de les formes més fàcils de que una persona perdi pes fictici. I això per què passa? Perquè nosaltres emmagatzemem una part d'aquest carbohidrat en els nostres músculs i en la nostra fetge, i per emmagatzemar-ho, que és una font d'energia que, a més, en els esportistes es fa servir moltíssim, es necessita per cada gram de glucogen, que és carbohidrat, 3 d'aigua. Què passa? Si tu treus el glucogen, aquest carbohidrat, el que fas és anar deshidratant el teu cos, perquè el que fas és perdre aquesta aigua, o sigui que pots perdre d'un dia per un altre fins a 3 quilos. Però què passa? Que quan tu tornes a incorporar el carbohidrat, recuperes aquests 3 quilos, perquè és un quilo fictici. Al final, el que has promogut és una deshidratació. Llavors jo crec que va anar una mica lligat amb aquestes dietes ràpides perquè la gent es vegi més fina i tal, amb aquesta deshidratació. No es va acabar de saber separar bé. I vam acabar donant la culpa a un tipus molt gran de nutrients, que a més és la base de la nostra alimentació, i ja no ho diem nosaltres, o sigui, les entitats més fortes a nivell mundial, tots els consensos científics, Harvard, ens ha dit que el carbohidrat ha d'estar present a la nostra alimentació. Ara, quin carbohidrat? Perquè no és el mateix un carbohidrat molt refinat, no? Que no pas utilitzar el gras sencer, doncs una quinoa, un blat serraí, o fins i tot els pans integrals que estem desenvolupant aquí, no? Llavors jo crec que al final hem agafat tot un ventall de carbohidrats pensant-nos que és el mateix i també barrejant el que són els simples del que són els complexes. O sigui, no podem dir, no, és que el sucre és dolent, vale, el sucre és dolent, però el sucre també és la mel, la panela, el sirope d'àgave, tot això són sucres simples, i en canvi m'estàs ficant en el mateix sac la quinoa, l'arròs integral, l'espelta, tot, quan aquests altres són uns sucres que s'alliberen d'una forma molt sostinguda en el nostre cos, que t'aporten quasi totes les vitamines del grup B, l'única que li falta és la B12, vale, que intervenen al metabolisme energètic, i a més la fibra, que és que la població europea consumeix un terç de la fibra que necessita, i això ens dona com a conseqüències grans malalties, entre ells, doncs, una gran prevalència de càncers com el de colon i recte, que és el més predominant a Espanya. Per tant, jo crec que al final estem englobant en un mateix sac molts tipus de grups diferents d'aliments que poden ser molt saludables per tothom.
Escolta, tu què li respondries a algú que diu no, no, jo ja no menjo pa perquè engreixa?
Bueno, jo li respondria, jo li preguntaria primer quin tipus de pa compra, perquè si compra el de supermercat prefereixo que el compri que no se'l mengi. Però en canvi intento fer canviar d'hàbits amb els meus esportistes, no, els meus pupils, i intento que busquin un forn de qualitat, que elaborin el pa amb massa mare, amb farines integrals, i llavors se n'adonen de que
les digues... portant un munt de clients. Clar, això és l'hòstia, sí. L'Anna. Sí, sí, l'hauré de fer ambaixadora d'Espiga.
Li he portat clients a Barcelona que baixen a Vilanova a comprar pa, de veritat. Però a part d'això, perquè hi crec, abans de conèixer amb el Jordi, jo ja era una seguidora de l'Espiga i dels valors que tenia, però al final buscar un bon pa, les sensacions a nivell de digestió i tot, varien moltíssim.
Escolta, què fa que un pa sigui realment saludable? O què li ha de passar a un pa perquè sigui saludable? Ara deies això, no? Farines integrals, no? Què més?
La fermentació per mi és algo clau. Jo, a mesura que anava escrivint el llibre, que anava buscant informació, me'n vaig adonar que he fet un màster en aquest últim any en pa, elaboració i tot, i jo ja era una gran defensora de la fermentació i de la massa mare, però no m'imaginava fins al punt de que era important per la nutrició humana. Perquè en les farines hi ha un tipus d'antinutrient, no?, que és l'àcid fític, que si tu no fermentes el pa, no es degrada. I això, un antinutrient, és un element que lliga alguns minerals, com el calci, el ferro, el magnesi, el zinc, i fa que no s'absorbeixin correctament. Llavors, el pa de supermercat, com que no està fermentat, té aquest antinutrient en unes quantitats molt considerables. En canvi, el pa fet amb massa mare, que li has donat el temps necessari per poder fermentar aquest àcid fític, resulta que es redueix fins en un 90%. Llavors, fas que tots els minerals que té la farina doncs les puguis absorbir correctament.
Sí, d'una manera científica passaria alguna cosa així com també ens passa amb els midons resistents, no? És a dir, aquella patata o aquell moniato que tu escalives, que el deixes a la nevera un parell de dies, diguem-ne que aquells hidrats de carboni ja no són iguals com si et mengessis això, un moniato fregit o unes patates fregides, no?
Sí, bueno, és que el procés d'elaboració és el que ho marca tot, però després nosaltres qualsevol tipus de pa, si el refrigerem, si el congelem i després el traiem, també té aquestes propietats de transformar-se en el midó resistent. Llavors, també podríem fer-ho si volguéssim.
Nosaltres ho hem analitzat, alguns dels pans d'índex glucèmic, i les diferències són terribles. D'un pa blanc ràpid, que podem trobar per tot arreu, on és considerat alt índex glucèmic, més de 70, baixem, podem arribar a baixar a menys de 50, per exemple, un pa de sègol integral. El sègol, és, a més, cada cop estic veient, jo per la meva part agrícola, no?, d'anar-lo cultivant, xerrant amb agricultors antics a Catalunya, i pensar que no, que el sègol és una cosa nòrdica, no?, de l d'Alemany i de cap allà dalt. I durant moltes èpoques, és veritat, més de penúria, el sègol ha estat cultivat a Catalunya. Llavors, és una d'aquelles coses que hem de recuperar, índex glucèmic baixíssim, una capacitat saciant brutal, allò que és el pa engreix, escolta'm, el que t'ha de fer un bon aliment és saciar-te amb aquelles calories que menjaràs, però que m'omplin. I això, el sègol integral, és espectacular.
Clar, és que, a veure, estareu a mi, que per molt que a vegades utilitzis una farina, diguem-ne, més o menys, diguem-ne, de qualitat, però tu fas segons quin dolç, no? Aquests dolços rodons, o aquests que, o uns que tenen banyes, o uns que no en tenen, és igual. Però, clar, que a més hi ha sucres, i això, l'índex glucèmic que tenen són molt alts, i llavors la baixada també fa mal, eh?
Sí, pica, total. Eh? Nosaltres, bruixeria, que ens encanta fer-la, i sempre dim el mateix, jo no et vendré que la bruixeria és saludable, això no t'ho... que pot ser millor, que depèn de quina, perquè, òbviament, el producte, el seu origen és més natural, sí, però sempre dic el mateix. Si has de pecar, peca poques vegades, però quan ho facis, fes-ho bé, no? I fes un croissant artesà bo amb una mantega d'aquí. Això, disfruta així, no?
No, i també hi ha una cosa important, eh? Moltes vegades, per exemple, parlem del pa dels supermercats, no? Deixeu-me trencar també una llança, perquè hi ha moltes botigues que couen pa, eh? Jo dic, hi ha fleques i botigues que couen pa, eh? Que també, diguem-ne, el pa és com és. Vull dir que, evidentment, aquí cadascú després, amb els seus diners, jo sempre dic que fa el que vol, no? Però hauríem de poder saber una miqueta, no? És a dir, jo crec que la gent a l'hora de comprar s'ha d'informar també una mica d'on va comprar això. Ara parlaves precisament d'això de l'índex glucèmic, jo crec que aquí hi ha un filon i és, diguem-ne, posar quin és l'índex glucèmic de cada tipus de pa que una fleca pot fer a casa seva, perquè així també la gent tingui més informació, més que tota aquesta part de literatura, no? de massa mar, o sigui, tot això ja ha de ser base, no? Ha de ser bàsic, no? Però després donar més informació.
Sí. L'índex glucèmic té una limitació, és molt interessant, però també té una limitació, i és que depèn molt del que tu ingereixis. És a dir, nosaltres agafem les referències d'índex glucèmic, que això està molt detallat per tota la població que té diabetis, però al final estem avaluant-ho ingredient a ingredient. I les taules aquestes d'índex glucèmic va molt bé per començar a ensenyar com s'han d'alimentar els diabètics. Però un cop ja aprenen, saben més que nosaltres, i això és així, eh? Però se n'adonen que ja no els serveix per res, perquè quan tu mescles l'aliment, canvia l'índex glucèmic. Tu saps que el pa pot tindre un índex glucèmic, no ho sé, 80, vale? Depèn del que agafis. Però si li fiques a sobre el bocat i li fiques una proteïna, una miqueta de salmó, què passa? Que li has afegit proteïna i greix. I la proteïna i el greix redueixen l'índex glucèmic de l'aliment que acompanya. Per tant, segurament ja no serà 80. A la mescla pot ser que sigui 60 o 50. Llavors, depèn moltíssim del tema de lo que tu acompanyis l'aliment. Per això no m'agrada tant parlar d'índex glucèmic. Crec que és un concepte que s'ha popularitzat molt, però que no està ben explicat i la gent l'està agafant com a massa referència. Quan depèn de lo que acompanyis els aliments, variarà moltíssim. La fibra també el fa variar. Per això, un pa de sègol pot tindre un índex glucèmic 50, però en canvi un pa blanc el pot tenir 80 i amb massa mare pot ser que sigui 70. Llavors, varia moltíssim de moltes coses i hem d'anar amb cuidado de no banalitzar índexs que serveixen a nivell científic i que es transportin a la població.
Mm-hmm. Escolteu, va, a veure, per què estan determinant el cereal d'origen i la molta que té? Perquè, clar, jo vaig a comprar farina, a qualsevol botiga, jo no sé aquella farina si és d'aquest any, és de l'any passat, si és un cereal de fa 4 anys i que l'han mogut fa 4 mesos, o com aquí, que mentre estem treballant, si la gent està escoltant ara la ràdio i segurament sentirà allò alguns cops, i estan aquí treballant amb els sacs de farina que s'està molent contínuament a aquest molí, que això no és només per fer la foto, no?
Això és atrezzo.
Això treballa,
Això és atrezzo. I ho pots veure perquè molt net no està, o sigui, farina n'hi ha.
Bueno,
net,
a veure, en un lloc on es fa farina,
no,
hi ha d'haver-hi farina.
Si no, hi hauria gat amagat. Doncs el tema de farina fresca o no ja no és tant per un tema nutricional, sinó és per un tema de sabors, no? Ho entenem amb moltes coses, doncs aquella farina, aquell gra acabat de moldre, és com un tresor que acabes d'obrir. A mesura que vagi passant el temps, es aniran oxidant alguns components, però tant aquesta puresa de sabors i tot no serà el mateix. Això ens diferencia bastant com a fleca. Igualment, pel que comentaves, a mi el que més m'interessa és, com tu dius, l'origen, no? Quan va esclatar la guerra d'Ucrània i van començar a pujar els preus del blat i de les farines, tothom, ostres, però que no som un país, si jo passo per allà Lleida veig un munt de camps de blat, per què ens importa el gra d'Ucrània? No, escolta'm, per desgràcia, la majoria del cereal que cultivem aquí és per pinso, no és per, i després hem d'importar de fora el de consum humà. Això ja és una cosa com a societat que també ens hem de preguntar per què estem fent tot això, no? Però aquest origen, el tema de les varietats antigues, no? Intentar, més per també, ja per un tema cultural, per un tema de vegada que no es perdin aquests el que menjaven els nostres avis, no? Nosaltres a la finca el que estem fent és recuperar. Ens hem quedat, tothom coneix l'espelta i el camut, però l'espelta i el camut no eren tan autòctons de Catalunya. Estic recuperant blats d'aquí, xeixa, que era el clàssic, una xeixa, per exemple, que es diu Montjuïc, que era de la costa catalana, per això el nom de la muntanya, blats forts de la Cerdanya, dels interiors, Forments. Doncs tot això, aquesta cultura, l'hem gairebé perdut, igual que en el món del vi. Per sort, aquestes varietats ja estan recuperades i tothom semblem sommeliers. En el món del pa, poquet a poquet, intentarem que torni.
Home, una de les coses bones, això tu ho deies, és a dir, hi ha molt cereal que es fa, que és per alimentació d'animal, però també és veritat que cada vegada es comencen a fer, no?, petits passos a tot el territori i fan, doncs, això, doncs, que en lloc de fer només, diguem-ne, cereals pels animals, doncs vinga, va, ara anem a plantar pa amb forment, ara anem a plantar
un altre. Però
no?
Segueixen, per desgràcia, sent molt anecdòtics.
Minoritari.
Perquè al final, que algú ho faci com nosaltres, tenim una finca, però clar, tenim una finca de 30 hectàrees, llavors, després, això, no podem canviar el paradigma. El que necessitem és que la gent, i lliga molt amb el que tu comentaves, ja no és tant si és el pa de supermercat o no. Avui en dia hi ha el gran boom, per exemple, de les cadenes, no? I Barcelona és l'exemple. Segurament hi ha una ciutat del món amb més llocs, punts de venda de pa, com tu deies, no fleques, exacte, sinó punts de venda de pa, perquè és un dels negocis que estan veient, no? Fons d'inversió, començar a muntar cadenes, agafant tots els locals que abans eren bancs, avui els més guapos que hi ha a Barcelona, no? Cantoners amb vidre, tot preciós. Ja no només Barcelona, nosaltres a Vilanova, és una ciutat de 70.000 habitants, les tenim totes, no? I clar, a un petit flaquer que al final, doncs, ha d'aguantar i el dia a dia és difícil, comença a desembargar totes aquestes cadenes i és molt complicat. Per tant, la clau qui la té, de nou, el consumidor.
A veure, quan vau començar a treballar junts per fer aquest llibre, quines coses són les que us van sorprendre més l'un de l'altre?
Ui, jo em callo. A veure, Anna, a veure què dius.
Per saber això hem d'entendre una miqueta com ens vam conèixer. O sigui, un pupil meu me'l va presentar i jo em pensava que el Jordi seria una persona super... al final feies tantes coses que dic, aquest tio no tindrà temps ni de dir-me hola. No sé ni per què me'l presentes, perquè segur que no vol, que no té temps. Ostres, em va sorprendre molt la seva proximitat, i després una cosa que a mesura que hem anat treballant el llibre m'ha sorprès encara més, és que és molt perfeccionista. O sigui, fins al punt de que hi havien coses que li deia, dic, Jordi, dic, aquí, dic, ostres, no sé...
Vam revisar moltes
vegades el llibre i volíem ficar més coses, però jo fins que no tingués els articles científics que per tindre respaldo darrere, perquè no volíem dir coses que no fossin veritat, llavors vam revisar com 2.000 pàgines d'articles científics, més de 200 articles, i al final vam acabar-nos quedant amb 30-40 més potents.
Però digueu, Anna, també, i molt d'últim minut, l'Anna, en canvi, és superben organitzada, com ha de ser la gent de bé. I llavors va venir mi, Jordi, que ho hem d'entregar ja demà, ahir ho haguéssim hagut d'entregar. Llavors vam conviure bé, jo crec que hem fet un molt bon tàndem, sí o no?
Hem fet un bon tàndem, perquè jo ja tenia la meva part acabada, després la va fer el Jordi, després vam revisar la meva, després vam revisar la seva, vam anar fent després les fotos, però va estar guai.
Clar, hi ha alguna cosa que no us heu posat d'acord o que heu dit, això, clar, és que aquí...
No, d'acord no, però per exemple, amb el tema dels blats antics, ara que han sortit abans, és una cosa que jo em vaig tenir, doncs que, i a més és un repte, no? Científicament no hi ha l'evidència que els blats antics, no entenem el per què, realment siguin més saludables. El que veiem a la botiga és que és així, que la gent diu, escolta'm, jo menjo aquest pa d'espelta ben fet i em senta millor que un pa de blat ben fet. Però no hi ha aquesta evidència. Per tant, com dius l'Anna, com dius tu, fins que no hi siguis, seguim investigant, no? Però ara mateix no ho podem dir clarament.
Clar, és que aquí també hi ha una cosa, és a dir, per exemple, sigui un cereal, sigui el blat, o per exemple, mira l'arròs, no?, que fan al Delta. Al Delta de l'Ebre han estat millorant varietats d'arròs per fer-les no més productives ni més, diguem-ne, allò, amb més proteïna així, sinó, per exemple, perquè siguin més baixes, perquè, clar, els cereals, no? El blat, el fejol, per exemple, que clar, el fejol que tenim allà dalt a la Garrotxa, doncs de que no l'hem treballat, diguem-ne, ni l'hem millorat des d'un punt de vista físic, doncs clar, allò ve un dia de molt de vent i ja no hi és, no? Clar, moltes vegades també ens pensem de que les coses, diguem-ne, només es modifiquen només perquè donguin més, diguem-ne, més rendibilitat, no? I a vegades no és així.
Moltes vegades sí que ho és, però moltes altres no. I aquí, doncs, per això dic que el tema dels blats antics és algo a recuperar, però per ara és una part molt més més cultural, molt més de patrimoni agronòmicament, perquè en els camps estem veient que aquesta alçada que dèiem, que abans també era vista com algú negatiu, estem veient que també és positiu pel terra, perquè és matèria orgànica, que a cop volem més pagesos, doncs deixen la palla, les arrels, aquesta matèria orgànica és positiva pel camp. Però a nivell nutricional vam veure això?
Bueno, a nivell nutricional, sobretot de gluten, que nosaltres per tema digestió veiem que a la gent li sentava molt millor, i amb els meus pupils, sempre que recuperàvem o feien pans de blats antics, doncs els hi sentava millor, però no era per al gluten. De fet, hi havia algunes parts que tenien més gluten que no pas els cereals actuals. Però sí que vam veure, per exemple, que tenien més vitamina A, que és un carotè i és un potent antioxidant. Llavors, tornem amb el mateix, que segurament la màgia de tot és com s'elabora el pa i la mescla dels cereals que hi hagi.
Així, llavors, Anna, a veure, quina és la ingesta, diguem-ne, bona que podem tenir o normal que hauríem de fer, diguem-ne, per tenir una bona alimentació i, a més, els que estem pujats de pes, doncs no engreixar-nos, no? O que no li donem la culpa al pa, que, clar, és que el pa...
Una persona que faci una activitat física, que és el que almenys es recomana, doncs, ostres, unes 3 hores i mitja a la setmana, que és 30 minuts al dia de caminar vigorosament, no mires escaparates. Que
anar passejant, no?
Exacte. Almenys que es mogui el teu cos, perquè la salut la marca la massa muscular que tu mantens al llarg de tota la vida. Doncs hauria de consumir el que es diu el plat Harvard, la meitat del plat verdures, siguin crues o cuites, un quart carbohidrats i l'altre quart proteïnes. I la part de carbohidrats ho decideixes, si vols que sigui un cereal, una llegum o, si vols que sigui, pa. Llavors, la quantitat de pa la marca l'activitat física, o de carbohidrat la marca l'activitat física que tu fas. Si ets més esportista, més quantitat de carbohidrat, però que a tu t'agrada molt el pa, podem menjar més, mengem menys pasta, arròs, quinoa, i fiquem més pa. Llavors, varia molt del... Més esport, més carbohidrat, menys esport, menys carbohidrat, però mai pot ser zero, perquè és molt necessari per la nostra salut, també.
Si és zero, per exemple, aquesta alimentació, que aquí a la Fonda vam parlar, per exemple, la keto, no? que vigila molt, diguem-ne, la ingesta de hidrats de carboni, ja no només, diguem-ne, d'un cereal, com pot ser el pa, l'arròs, etc., sinó fins i tot de la fruita o de certes verdures, no? Tu, diguem-ne, a la gent pro keto, què li diries?
Jo li proposo a aquestes persones que són pro keto, que n'hi ha, que provin l'altre, però amb coneixement, és a dir, que vinguin un dia, jo els hi faig un estudi, els hi faig l'alimentació sense que sigui keto i que ho provin. La majoria es queden perquè és molt més moderat, no? Però sí que és veritat que sí que hi ha hagut persones que els hi hem pogut fer una dieta keto, però mai per recomanacions ja. O sigui, el que ens ensenyen és que mai duri més de 2 o 3 setmanes i que sigui amb algú que potser té molts problemes de pes per motivar-lo amb una pèrdua de pes, sabent que una part d'aquest pes, com hem dit, que es perd, és fictici, perquè és hidratació, és aigua el que perdem. Llavors, que es tingui en compte, una part de la població pot ser que la vulgui. Bé, el que passa que també té efectes negatius que també s'han de conèixer, i llavors és molt important que nosaltres tinguem en compte això. Jo sempre dic que està molt bé que ho fem tot, sempre i quan sapiguem el bo i el dolent. I, de fet, un capítol específic del llibre que a tu et va agradar molt, Jordi, m'hi fico bastant amb el que són les dietes hiperproteiques i la dieta keto.
Molta, a més, amb coneixement, eh? És xulo, l'has de llegir, és genial.
No, és que precisament aquest és l'únic capítol que no he mirat, perquè no volia d'allò, no? Clar, però... és curiós com, per exemple, hi ha molta gent això que per primar-se diu, no, traiem els hidrats de carboni, que són aquells que, clar, i en canvi els greixos no, potser també hi ha aquesta part de la moda, però clar, també hi ha, diguem-ne, una part científica aquí, el que passa que potser no és per sempre, no? Llavors estem aquí entre cavalls, entre, per una banda, la tradició, no? En Jordi, que sempre fa pa, i també la part de la ciència, tu que ets dietista, nutricionista, no? Que dius, ei, aquí hi ha estudis que respalden coses, no?
Exacte, aquí hem de tindre en compte també que no fa gaires anys es deia que el tabac era saludable. I llavors, fins que hi van haver estudis científics que van dir, epa, que el tabac no és saludable, però hi havia metges que recomanaven el tabac. Per què et fico aquest exemple tan dràstic? Perquè actualment s'està dient que les dietes hiperproteiques són molt saludables, però realment, quan fas estudis, veus que, com s'allarguin massa amb el temps, hi ha alguns marcadors que veuen que s'acurta la nostra vida. Marcadors de pèrdua de longevitat. Llavors dius, ostres, potser hem de vigilar una mica, no? Potser ni tant ni tampoc. Crec que al final els extrems és el que hem d'evitar i anar una miqueta més al punt mig. A mi eliminar completament els carbohidrats, no he sigut mai una fanàtica d'això, ho he intentat evitar, perquè després veig molts efectes rebot amb les persones. I a més amb els esportistes, com que al final el meu públic és pràcticament tot esportista, intento que evitin aquest tipus de dietes perquè amb rendiment de molta intensitat no és que siguin les millors.
Escolteu, podem parlar de com creiem que ha de ser el pa del futur, o potser el pa del futur, clar, per molta gent és el pa del present, no? Com el que fas tu, Jordi, que fa molts artesans i artesanes de casa.
M'encanta, Pep, perquè és després de tota la cerca que he hagut de fer pel primer capítol que dèiem, aquell de veure quina és la nostra relació amb els cereals, al final la conclusió és aquesta, que hem de recuperar allò i que al final el pa ha de ser un vehicle per augmentar la nostra dieta, doncs la nostra ingesta de molts altres cereals, llavors, llegums. Estem fent, amb l'Anna vam fer un pa amb cigró, per exemple, més alt en proteïna. Les llegums han d'entrar, perquè a més les llegums, el cereal i la llegum ja ve junta del camp. Per treballar en ecològic, respectant la terra, sortir aquests monocultius continus, has d'alternar llegums i cereal. Per tant, donguem-ho també en el pa final. Aquest pa que t'aporti el gluten, la gran avantatge que té és que, a més, ens dona un producte més infladet, més fàcil de menjar. També hem de ser pràctics. Jo m'he sorprès de les idees d'entrepans que donen el llibre a l'Anna. Com l'entrepà? Som un país d'entrepà i que ens agrada. Doncs, escolta'm, si jo escolleixo per aquell entrepà un bon pa integral i després doncs faig una base d'humus, tinc un bon oli, tinc uns bons formatges, imagineu-vos quina complexitat. Per què no posar verd a l'entrepà, no? Sortir de només l'entrepà d'embotit, que pot estar bé també, per depèn de quins moments, però que l'entrepà, o sigui, el pa pot ser el vehicle per portar-te una alimentació doncs molt més saludable i, a més, pràctica avui en dia, perquè depèn de quines dietes, està molt bé la teoria, però si després jo t'he marxat ràpid a treballar, doncs, hòstia, fota't un bon entrepà amb un bon farcit i una bona base. Resum és cereals, llavors, germinades, sègols, farines integrals, llegums, és un món que ens queda pel pa dels següents dècades.
Com podem educar els petits de casa, els infants, ja no només perquè tinguin una bona alimentació i perquè tinguin cultura d'alimentar-se bé, ja no només, per exemple, de menjar pa, no? De la cultura del pa.
Bueno, jo crec que el pa al final els acabem donant quasi sense voler, perquè si estàs cuinant i tal, jo me'n recordo el meu cunyat, no?, que li donava sempre el crostonet de pa a la nena perquè s'aguantés fins l'hora de dinar. No és que jo sigui partidària d'això, prefereixo que mengi el plat complet i allà sí acompanyar-ho amb el pa, però crec que els nens han de menjar com els adults, no han de menjar diferents. Llavors, un dels errors que estem tenint actualment amb els nanos és intentar que facin aquest menú infantil, que tu veus el menú infantil, és el pitjor que hi ha. Llavors dius, macarons, no, Déu meu, sí, els nens han de menjar com els adults. Llavors
macarrons amb tomata i formatge i carn rebossada amb patates rosses.
I les patates fregides, exactament. Llavors dius, però si això és purament carbohidrat i proteïna rebossada, a més, dius, no, falta verd. Clar, després ens queixem de que els nens no mengen verdura perquè no li dones. Jo em fico sempre d'exemple de que els nens acaben fent el que tu fas. El meu fill menja de tot. Això no vol dir que no hi hagi algú que no li agradi, però el meu fill ha après a menjar de tot perquè mai li he separat l'alimentació i algú molt important és que mengin amb els pares. Llavors, totes aquestes receptes que hi ha en el llibre ho poden menjar els nens a partir de l'any i mig, dos anys, poden començar a fer-ho sense problema i els pares hem de tindre una miqueta menys de por de donar coses que siguin més difícils de mastegar per als nens.
Com la crosta, per exemple, crosta. Això de, no, que el meu nen vol pa tovet, dona'm gairebé cru. Hem de mastegar, des del mastegar comencem a salivar, la digestió comença a la boca, la crosta, home, que és la protecció del pa.
Imagina't, ja es fa pa de motllo sense la crosta, i és una crosta tova, imagineu-vos. Escolteu, va, anem a parlar una mica de gastronomia, que estem acabant el temps, ja que no tenim més temps.
Vinga.
Va, un pa per esmorzar, un pa per dinar i un pa per sopar. Què posaríem aquí? Va, per un esmorzar, allò, per fer un bon entrepà, un pa que...
Home, per mi, per entrepà, podríem fer el pa de vinya, que nosaltres tenim. És un pa, per entendre's, una xapata semi-integral, amb llavors. Per tant, tinc aquests cruixents, però no 100% integral. Puc fer un entrepà cruixent, boi, però ja té aquest punt que m'ajuda. Què fem per dinar?
Per dinar, si hem fet esport abans, vale, rotllo al cap de setmana, doncs podríem fer, per exemple, el protein esport,
vale,
perquè és un pa que vam crear jo i el Jordi.
Quines paraules?
Quines paletes?
Bueno, això
diguem-ho.
Digue-li amb ell, surt el llibre.
Si no, i es pot fer casa, eh? Això no és per vendre el pa de l'espigador, sinó que es pot fer casa.
Sí, és un pa que vam crear, que volíem que tingués les proporcions ideals perquè per si sol, untat amb tomàquet i una mica d'oli, pogués ser un recuperador ideal per esportistes o després de fer esport. I llavors li vam ficar farina de cigró. I a part d'això, és un pa que té unes propietats nutricionals molt bones. Llavors, per mi, això per dinar, si abans has fet exercici físic, podria ser ideal.
Ara que dius això, per exemple, una barreta energètica que sigui bona i saludable. Va, què?
Ui, doncs mira, també n'hi ha en el llibre, però podrien ser en espelta inflada i torrada, o arròs integral inflada, no? Això com a base, i després ho podríem ajuntar amb crema de cacauet o mel, per què no? I ficar-hi unes fruites seques, com aranyons o panses, pel mig.
Oh, que bo. I per sopar què, Jordi? Va.
Jo per sopar aniria el que hem dit abans. Un bon pa de sègol, talladet fi, que em trec del congelador, li dono un puntet de torradora, d'air fryer, que avui en dia està molt de moda i tothom la té, un minutet, i llavors m'acompanyaria ideal per un sopar una miqueta més light, amb aquella crema de verdures, una miqueta d'oli, com vols disfrutar potser d'aquella mosseta d'embotit bo d'allà de la Garrotxa, una coseta xula, un pa de sègol, va, així hem variat del pa durant tot el dia.
El pa és un aliment humil, però alhora és un d'aquells miracles quotidians que sovint passen desapercebuts. Aquest llibre ens recorda que darrere d'un bon pa hi ha natura, hi ha ciència, hi ha artesans i artesanes, hi ha temps, paciència i també salut. L'Anna Grífols ens ha permès mirar el pa amb ulls d'evidència, de rigor, de veritat. En Jordi Morera el fa tornar a posar lloc, al seu lloc, a la massa mare, al forn, a les mans que el pasten i a les mans que el cuinen i que els cuiden. Quan la ciència i l'ofici s'ajunten, ja ho veieu, neix un relat que és tan antic com el primer blat que es va sembrar i tan modern com qualsevol tendència actual. Llarga vida al pa és això, una celebració d'allò que ens uneix, perquè el pa no és només un aliment, és cultura, memòria i una manera de dir que volem viure una mica millor. Anna, Jordi, Jordiana, moltíssimes gràcies.
Mil gràcies a tu, Pep.
Anem a menjar una miqueta de pa?
Va, som-hi, sí? Vinga, som-hi, sí.
Va, vinga.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Irene Morcillo, molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia, Pep.
Escolta, què hi fa una dona de Castelldefels muntant una pastisseria a un poblet de Sevilla?
És la pregunta del milió, tothom m'ho pregunta, això. Doncs mira, jo sóc de Castelldefels, efectivament, he estudiat tota la meva vida a Barcelona, tota el que és la gelateria i la pastisseria. He viatjat moltíssim, el meu marit és turc, està en Bolita, un periodista, i hem viatjat moltíssim. I llavors va haver-hi un moment a les nostres vides que van decidir de posar una pastisseria i una gelateria. I la vida, que van donar un munt de voltes per tota Espanya, mirant, aviam on anaven. Jo vaig néixer a Vigo, i van anar a Vigo, i bueno, va ser molt bé, però al final ens tirava molt també a Andalusia, ens agradava moltíssim, perquè anaven cada any, perquè el meu germà està ja casat amb una noia d'allà, i van decidir Sevilla. I Sevilla és realment és una ciutat preciosa. I bueno, Sevilla estava una mica impossible del tema econòmic, perquè també a Barcelona, pues, clar, ens agradaria haver-nos quedat aquí, però ostres, tu, el tema econòmic era molt, molt important per nosaltres. I, bueno, i per això van acabar en un poblet, que mira quina cosa, que està al corredor de la Via de la Plata, i és un lloc on passa molta gent de moltes... És un lloc de pas. I llavors passen gent de Madrid, d'unes altres províncies, i estem en aquesta intersecció, que és un molt, molt, molt bon lloc, vaja.
De fet, tu ets com en Rubianis, no? Galaico-catalana.
Exactament.
Aquí hi ha una cosa, i és que a mi un ocellet m'ha dit que tu podies triar anar-te'n a Girona o a Sevilla. I al final vas triar Sevilla, vas deixar els gironins allò solets.
Sí, Girona, Gerena, que és on estem, o sigui, és molt, molt, molt semblant, i de vegades fem aquest acudit, no?, que és molt, molt simpàtic.
Tu allà hi vas muntar la... És curiós perquè has jugat molt, diguem-ne, amb el món, tu, catalana d'aquí, el teu marit de d'Istanbul, i la pastisseria es diu Patisserie Tokyo, eh? Allò, el nom de pastisseria en francès i després Tokyo.
Sí, senyor, perquè volien que el nom ja reflectés una mica el que la gent es trobaria dintre. Nosaltres no som una pastisseria a l'ús, sinó que volíem fer que la nostra base, que és la pastisseria francesa, li fèiem un homenatge amb el nom, i després Tòquio, per què? Perquè per una banda és una mica internacional i per una altra banda es reflecteix la qualitat, l'atenció al detall, i perquè també vaig aprendre del Takashi Uchiai la pastisseria japonesa, fem mochis també. Però sobretot és això, de quan estaven a Castelldefels tenia una antena parabòlica i veiem la cadena japonesa NHK, i subtitulada en anglès, perquè japonès no parlo, però anglès sí. I llavors els programes gastronòmics és que era un altre món, era endinsar-se en un altre món absolutament. Aquella atenció al detall, aquell mimo amb el que tractaven el producte. Dic, això és el meu ídol. Això és el que jo vull fer a Patisserie Tokyo. I és una mica una declaració d'intencions.
Una declaració d'intencions que, clar, jo ara penso, una cosa és fer muntar una pastisseria aquí a Catalunya, l'altra és a Sevilla, el sentit del gust, el sentit de la dolçor, l'esnobisme també moltes vegades, i la tradició, no?, que això ens marca. Escolta'm, com és el client sevillà del tema dels... Perquè, per exemple, a Canàries els agrada molt més el dolç, has de canviar la formulació del sucre a les nostres fórmules, no?
Totalment d'acord. La veritat és que jo, fins que no vaig estar allà visquint i vaig estar fent les meves primeres proves abans d'obrir a l'obrador, i vaig veure que les coses que jo pensava, jo anava amb una formulació d'aquí catalana, que té el dolç, el sucre molt més baix, em deien, és que això no està dolç, és que això... I clar, quan ja t'ho diu 10 persones, dius, val, doncs això ho hem de canviar una mica. En canvi, també he viscut, com que també he viscut a Turquia, allà el dolç és molt semblant al d'Andalusia, és un dolç molt, molt, molt més alt. Llavors, doncs, bueno, doncs tenia ja les referents, i van haver d'ajustar una mica el dolçó. Sempre el que he fet és per marcar una mica de diferència i està alineada a la nostra filosofia d'una pastisseria més saludable, és ajustar una mica el dolçó una mica cap a baix. O sigui que sí, és més dolç que si ho fes aquí a Barcelona, però no tant com ho tenen ara mateix a Andalusia en general, perquè allà és tot molt, molt dolç. I és curiós que molta gent que ve al nostre obrador em diu, és que la pastisseria no m'agrada molt perquè és molt dolça. Dic, ostres, doncs el que heu de fer és demanar als vostres pastissers, bueno, i a mi me va perfecte, perquè venen a mi, perquè precisament és també una de les coses, és menys dolça, té uns sabors més pronunciats, perquè ho fem sempre en productes nobles i autèntics i naturals, i tot això fa tot, i vam tenir tota una història de darrere de cada creació, no? Tenim, per exemple, el brownie del Marquès. El brownie del Marquès està inspirat en el marquès del nostre poble, és un poble de 7.000 habitants, però es diu, és el marquès d'Albacerrada. I la primera vegada que vam fer aquest brownie ho vam fer per al seu fill. I els va agradar tant com ho van anar demanant. I llavors li va dir, bueno, això és el brownie del Marquès, és un brownie com molt especial, no? I luego després també tenim la cantaora argentina, que és una cantaora de flamenco, va vindre un dia i li va agradar molt un pastís que es deia 100% xocolata, era tot de xocolata. Xocolata negra. I la segona vegada que va vindre em diu, ostres, és que m'agradaria que posessis, perquè he vist que poses noms a les teves creacions, normalment, són de països, perquè sempre segons el que m'aboqui aquest pastís, o que té alguna, doncs el brownie de Marquès és una cosa una mica a banda, una mica especial, no? Però sempre tenim el Singapur, el Tívoli, el Tahití, una mica així. I diu, doncs, i si poses Argentina, que també és el meu nom, no és el meu nom artístic, sinó el meu nom de veritat. I jo dic, doncs fet, com que és el teu preferit, doncs fet, no? I tot té una mica d'història.
Clar, és molt curiós tota aquesta, diguem-ne, pastisseria eclèctica, no?, que fas precisament en un poble de 7.000 habitants, com deies, a 25 quilòmetres de Sevilla, no? Un pot arribar a pensar, ostres, a una persona d'un poblet així petitet li agradarà el mochi, per exemple, que és una pastisseria molt diferent a tota la pastisseria, podríem dir, catalana i espanyola per deferència, no?
Absolutament d'acord. Diguéssim que el poble està dividit. Està dividit en les persones que diuen, no, això és massa estrany per mi, i n'hi ha persones que s'atreveixen a vindre i provar i els agrada i diuen, ah, doncs bé, doncs això m'agrada. I després, sobretot, tenint la nostra clientela és més que res, són gent que viu al poble, per exemple, però que són de Madrid o són de Barcelona, també en tenim, o són estrangers, tenim de Japó, de Guatemala, d'Equador, o sigui, tenim de molts països, i a més, sobretot, és la gent que viu a Sevilla que es desplaça fins al nostre obrador, al microobrador, a comprar expressament per als seus esdeveniments o els seus moments dolços, perquè nosaltres sempre quan tenen, sobretot, tenen un moment especial, perquè a nosaltres ens agafen com especial. O sigui, això és per donar-se un homenatge, o sigui, és una mica el moment, l'ocasió, és l'ocasió.
Escolta, Irene, i tu com veus aquest remenament, aquest rebombori que hi ha els últims anys amb aquesta pastisseria globalitzada, com per exemple passa amb el panettone, el pan d'oro i tot això, i que després, per altra banda, perdem, en el nostre cas, per exemple, aquí a Catalunya, la pastisseria tradicional nostra, no? Com pot ser, per exemple, ara costa molt trobar una Sara i una bona Sara a les pastisseries de casa nostra. Com ho veus tu, això, siguent, diguem-ne, autora d'una pastisseria molt eclèctica?
Doncs a mi, jo penso que han de conviure les dues coses, perquè un té un moment que dius vull menjar-me una bona Sara, i també tens moments que dius vull menjar-me una cosa que no, normalment no conec, com pot ser un mochi, que n'hi ha gent que no conec encara el mochi. O sigui, que han de conviure totes dues coses, que no són excloents una cosa de l'altra. En el meu cas sí que és veritat que m'inclino més per les coses més, una mica més internacionals, però és que també faig moltes fusions, i de fet he fet panellets jo també a la nostra pastisseria.
Que els agraden els panellets als sevillans?
Els agraden, però no tant, perquè clar, són molt petitons i el preu no és popular, diguéssim. Llavors...
I la Sara? No has fet mai de Sara a Sevilla?
No, no fem, no fem, no fem, no fem Saras. No fem...
Jo crec que això ho has de provar, Irene.
Sí que hauria de provar, però no fem Saras, però tampoc fem Saras, però tampoc fem Red Velvets. Vale? L'únic que sí que faig és el brownie, perquè ho vaig fer per allò del Marquès, i va sortir tan bé que el vaig deixar, i després vaig a evolucionar a uns brownies de xocolata blanca, però fets amb farina d'arròs, o sigui, ja fets unes altres coses. Es marxen fins i tot del brownie tradicional, diguéssim, no? I penso que també és molt enriquidor fusionar sabors i textures. Per exemple, fem un mochi, que és japonès, i li fico un gelat de baklava de pistatxo, que ho faig jo també. A veure, bueno, tot ho fem, el que fem a l'obrador ho fem tot des de zero al nostre obrador, o sigui que tenim un ritme, a més, aquest, un ritme una mica lent, però és que a més ho fem tot respectant el temps que faci, que calgui per fer l'elaboració. Tenim el Tortell de Reis, que ho fem tot l'any, li fem 5 dies de fermentació en fred. O sigui, que intentem que és una mica de slow food, una mica de pastisseria, però conscient, i també rural, perquè són exemples, ens han posat d'exemple com d'excel·lència rural allà a Sevilla, I amb això sí que estem molt contents d'això.
Home, hi ha una cosa molt important amb això, i tot i que la pastisseria moltes receptes portin, doncs, que si farina, que si llet, que si mantega, clar, això que deies tu ara, no? Aquesta filosofia de Slow Food, tot amb la farina pot ser de molt propera, la llet pot ser d'una granja que tinguem al costat, fins i tot la nata, no? Avui en dia jo crec que tenim productes molt bàsics i que no cal que anem a comprar qualsevol cosa, sinó que mirem per la qualitat i també per la proximitat.
Exactament, totalment, i a més, avui en dia, tècnicament tenim les fibres. Tenim les fibres com la inulina, que jo la introdueixo no només als gelats, sinó també a la pastisseria com tal. Fem cremosos, interiors de pastissos, cremosos en inulina. Per tant, ahir ja estic baixant, a més ho explico, no? I a la gent de vegades es queda així com, però què dius, què m'estàs dient, no? I jo a vegades els dic, mira, te va bé per anar al lavabo, tu? I es diuen, es riuen, no? I és aquest contrast d'anar a una pastisseria que normalment estan acostumats a aquests colors fosforitos que nosaltres fem només en colors naturals, però també molt bonics, perquè al treballar en la fruita natural, per exemple, doncs també queden molt macos. La veritat és que la gent al principi es queda una mica parada, perquè a més som un microobrador molt especial, no tenim una vitrina. I la gent quan entra busca la vitrina, el primer de tot. I diu, on està la vitrina? On està? On està? Dic, no hi és, perquè nosaltres treballem amb el millor, producte. Estem en un poblet, no estem al centre de Sevilla, que n'hi ha una rotació de entran, van, sinó nosaltres és un ritme molt més pausat. Llavors, el que no vull res de malbaratament, nosaltres tenim desperdicio zero waste, i el que fem és fer el producte, fer el pastís, el que sigui, ultracongelant i després ho deixem congelat. Per sempre els nostres productes, a no ser que facin una comanda abans, sempre estaran congelats. I sempre els explico, t'has d'esperar uns minuts perquè això s'atemperi. Tot i que ja formulo a la creació perquè es pugui descongelar fàcilment i que no passi res i tot això, però sempre s'han d'esperar una mica, o sigui, i és una mica especial perquè tothom diu, i on està? Llavors agafo jo, me'n vaig cap al congelador, tinc una safata que tinc tot el muestrari, diguéssim, del que tingui en aquest moment, i li els ensenyo, això és el que tinc, i els hi ha d'anar a dir, explicar, no? I és com molt tu a tu.
És que, Irene, quan parlem de congeladors, que la gent no es pensi que tens allò un congelador, aquell, un arcón com tenim a les cases, eh? Els congeladors de la pastisseria, si alguna cosa tenen, jo crec que vau ser els primers en què vau, diguem-ne, allò, pagar diners per un bon congelador. Quan a la pastisseria parlem de congeladors, ja parlem de comes, és a dir, congeladors en el qual el control de la humitat, això és espectacular. Clar, per això es pot parlar precisament, no? I parles obertament de dir, no, és que jo els tinc congelats.
I tant. És que jo ho explico molt bé, perquè es té una idea de pastisseria congelada de que és de mala qualitat. Aviam, depèn qui ho faci, com ho faci i què utilitzi, i com sigui tot el procés. O sigui, per exemple, els baklavas no ho podem fer congelats perquè això no es pot congelar. El tortell de Reis jo no ho faig congelat, o sigui, ho faig sempre fresc, recent fornejat. Però la pastisseria, els que són els entremets o els pastissos individuals, això sí que m'ho permet el tema de congelar. Tot i això, sí que l'última decoració la poso en el moment en el que el client es va. Total, que el client m'està veient com estic terminant de decorar el seu pastís en el moment en què se'n va. És una mica com aquella pel·lícula de, crec que era Love Actually, que estava el que fa, aquest que és molt graciós, aquest actor, que estava comprant una joia per la seva amant, diguéssim, i estava amb la seva dona, i no volia que, i volia que li empaquetessin molt, molt ràpidament, i no li empaquetaven ràpidament, sinó que estaven allà, que si flors, que si la pegatina, que si la bossa, que si una altra bossa. Doncs nosaltres som una mica així, amb la decoració decoració de la pastís i després amb la capsa que li posem també, ho posem amb molta mimo, li posem molta carinyo a fer-ho.
Escolta, Irene, jo crec que aquí hem de fer una cosa. Jo tinc moltes ganes de menjar baklaves i, per altra banda, tinc ganes de veure què pensen els sevillans de sabors catalans. Per tant, vinc jo a Sevilla, hem de fer una sara i, sobretot, hem de fer un mochi, que et sembla, de gelat de ratafia, tu.
Ostres, doncs mira, és una molt bona idea.
Jo crec que els agradarà, als sevillans.
Jo crec que sí. Saps què passa? Que també n'hi ha gent que és molt curiosa i n'hi ha gent, molta gent que els agradaria de provar. Aviam què és això, saps? O sigui, que és molt bona idea, t'espero. Estàs convidat.
Doncs va, ja li pots començar a buscar nom.
Ai, tant que sí!
Irene Morcillo, de Patisserie Tokyo, de Sevilla. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu, Pep. És un gran honor que em preguntis per la nostra pastisseria d'autor i en un entorn rural. Gràcies.
Ens veiem a Sevilla.
Ens veiem a Sevilla, i tant que sí.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: la pagesia no produeix aliments, produeix vida. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi. All guns away, all guns away.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.